La xarxa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Els líders de Ciutadans a la seva visita a les poblacions tarragonines afectades pels temporals d'aquesta setmana han anunciat que impulsaran propostes parlamentàries d'ajut als damnificats pels temporals. Ràdio Cambrils, Marga Mallol.
Bona tarda, la portaveu de Ciutadans, Lorena Roldán, i el president del partit al Parlament de Catalunya, Carlos Carrizosa, han visitat les principals poblacions tarragonines afectades pels temporals de dimarts i dimecres. Roldán ha anunciat que des de Ciutadans impulsaran iniciatives orientades a ajudar els afectats.
Posarem propostes, nosaltres insisteixo, des del Departament de Territori, bueno, des de la Comissió de Territori, també des de la Comissió d'Agricultura, que també hi ha molta gent que ha vist afectats doncs, els seus conreus.
Propostes que s'encaminaran a calar que mantingui nets els rius i les rieres per evitar embussaments en cas de nous aiguats. I d'altra banda, la líder de Ciutadans en clau estrictament política ha demanat que el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, cessi el de la Generalitat, Quim Torra. Ha afegit que Torra no està legitimat després de tot el que ha succeït a Catalunya a partir que es va conèixer la sentència del procés.
L'Audiència dona la raó a Fira de Girona i li permet vetar la presència de militars uniformats al Saló Expo Jove. L'Audiència accepta el recurs interposat per la Fira contra la sentència del jutjat que anul·lava l'article del Codi Ètic que feia efectiva la prohibició a l'exèrcit. La sentència tomba la decisió del jutjat i conclou que l'uniforme és un element bèl·lic perquè va indissolublement associat a les forces armades i a la seva facultat d'entrar en combat. L'alcaldessa Marta Madrenas ha reclamat al PSOE i al Ministeri de Defensa que no recorrin la sentència perquè és justa i lògica, ha dit. Ara fa 2 anys, Fira de Girona va canviar el seu codi ètic per evitar que l'exèrcit exhibís elements bèl·lics a l'estand com pòsters o fulletons i que els militars hi anessin vestits d'uniforme. L'exèrcit d'entrades va venir a portar indumentària civil, però un cop el certamen va haver obert les portes, els militars es van canviar i es van posar l'uniforme. Això va comportar que Fira de Girona els sancionés, però el Ministeri de Defensa va recórrer a la via judicial. I gràcies a la bona rebuda de la primera edició de l'Observatori d'Humanitats amb seu a l'Hospital d'Olot, el centre ja ha definit quina serà la línia de treball de la segona edició d'aquesta iniciativa. Durant el proper any 2020 s'analitzarà la relació entre l'entorn, la salut i les humanitats en 4 sessions informatives obertes al públic. Olot Televisió, Paula Núñez.
Bona tarda. Amb l'objectiu de promoure el desenvolupament de les humanitats integrades en les ciències de la salut, va néixer l'Observatori d'Humanitats amb seu a l'Hospital d'Olot. Durant aquest primer any s'han dut a terme 4 sessions principals i diverses activitats complementàries amb la col·laboració dels i experts. Aquest any han estat prop d'una 50 les persones que han assistit en cadascuna de les 4 sessions que s'han ofert i, en conseqüència, ja s'està preparant la línia de treball per al proper any 2020. Joel Piqué és director de l'Observatori d'Humanitats de l'Hospital d'Olot.
En principi ho tenim ja la línia tancada, el títol encara està per tancar, però sabem què analitzarem, que és la relació entre entorn, salut i humanitats, entorn entès com a medi ambient, cultural, religiós. I ja tenim les 4 sessions programades.
La relació entre l'entorn, la salut i les humanitats serà la línia de treball de la propera edició de l'Observatori d'Humanitats, nascut per crear sinergies entre l'Ajuntament d'Olot, la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic i l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Llegir la notícia aquesta de la senyora de Madrid que portava 15 anys morta i que la policia ha anat a buscar-la quan la família ha dit: oiga, es que la encontramos un poco a faltar. la encontramos un poco a faltar i portava 15 anys morta a casa al lavabo. El lavabo s'havia mort. De fet, els veïns diuen que l'havien vist per darrera vegada al setembre del 2004 i que ja havien dit, oiga, vengan a mirar aquí dentro, vengan a mirar aquí dentro, que hace días que no la vemos y esta señora se va cada día a comprar el pan. Y la policía va dir, bueno, cuando tengamos un momento ya pasaremos. Y 15 anys i no encontraron el momento. Y 15 anys després la policía diu, ay, la familia diu, es que la echamos de menos. Y la echamos de menos, diu, y hace tiempo que no la hemos ido, que no la vemos. I allà entra la poli i la troba. Clar, aquí el curiós del cas és que el rebut de l'aigua, del gas, de la llum, l'IBI, la contribució, el rebut de les brosses... ara, tots els jubilats que m'esteu escoltant i que cada dos cops l'any heu d'anar a la caixa a fer aquella cosa tan desagradable de dir hola, buenos días, estoy vivo, per seguir cobrar la pensió... I aquesta senyora, què? No és que la família no l'hagués anat a veure, ni se'n recordés, ni li enviés la postal al dia Nadal. És que ni res. O sigui, ni res. Ara estava pensant en la bústia plena de cartes. Ah, perquè això de l'internet, aquesta senyora havia de rebre cartes. I què feien amb les cartes si no les recull, no? La revista del Capravo, jo què sé, aquestes coses, no? Un cas excepcional d'aquells estranys que com l'enganxi un bon director de cinema, encara farà una pel·lícula. Avui passarem llista, per saber que esteu tots. Si hi ha algú que falta, que ens ho digui. Si no justifica la seva falta, a partir de 15 anys, de l'any 2024, començarem, 2034, començarem a preocupar-nos. Benvinguts, arrenquem el que és el far d'avui, el far de divendres. Un far que acaba una setmana certament intensa, eh? Una setmana en què hem compartit plegats, com sempre, aquestes hores de ràdio, més de 10, però que ens ha deixat moments que han generat preocupació. Les tempestes, l'aigua, els ruixats, tot això ens ha preocupat i molt. I, de fet, ja va bé que aquest cap de setmana la cosa sigui tranquil·la. Benvinguts, us saludo en nom de l'equip que fem el programa. Crec que estem tots. Algú no ha donat senyals de vida, però bueno, encara no és preocupant. David Valverde i Juanjo López, Judit Castells, Daniel Rodríguez, Lluïsa Bartomeu, Ivan Fernández, Cristina Cantal, Isabel González i qui us parla. Josep Maria Cano, fins les 6 en punt de la tarda.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Vinga, doncs, cap de setmana tranquil, diuen, s'ha mateix molt estable. Aquest matí hem anat a passejar pel voltant del mar i hem vist que estava molt plana la mar, vull dir que tenint en compte el que ha passat aquesta nit, el nivell superficial del mar estava, la veritat, que molt tranquil. Em diuen que hi havia mar de fons. L'Abel Flores té totes les dades des del Servei Meteorològic de Catalunya. Abel, molt bona tarda.
Hola, què tal? Situació marítima realment molt tranquil·la a tota la costa catalana. Després d'aquest temporal de dies enrere, sembla que va tornant la tranquil·litat amb un vent que en general predomina de component sud, però encara durant aquesta propera tarda podrem veure una miqueta de tramuntana cap a la zona de la Costa Brava, cap al nord, especialment d'aquest sector, amb maró en aquesta àrea, marejol a la resta, encara una miqueta de mar de fons, però encara ha d'encalmar més de cara al cap de setmana. Un cap de setmana, en general, de sol, de vent fluix, especialment de matinada, també a la nit, i durant les hores centrals del dia bufarà de component sud, un pèl més reforçat, però en tot cas només veuríem àrees de marejol. Com dèiem, amb un temps tranquil, assolellat i amb temperatura que es mantindrà almenys a migdia força suau. És tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltíssimes gràcies, Abel. Bon cap de setmana i que descansis.
Connectem amb l'actualitat.
I comencem amb una notícia d'aquelles que, bueno, confirmen el que ja esperàvem. Localitzat finalment el cadàver d'una de les 5 persones desaparegudes pels aiguats al Camp de Tarragona. Daniel.
Es tracta de l'home que viatjava amb la seva dona dins d'un cotxe quan va ser arrossegat per la crescuda del riu Francolí. El cos es va trobar ahir a l'interior del port de Tarragona. Precisament, avui la recerca s'està duent a terme en aquesta zona marítima i també de platges al final, al tram baix del riu. Encara, però, no hi ha novetats sobre les altres quatre persones que continuen a hores d'ara desaparegudes. I els que els bombers han avançat que la recerca està sent complexa per l'acumulació de materials a la llera del riu. En tot el curs s'hi treballa amb gossos de rescat i amb molta maquinària pesada. Les tasques es podrien allargar, asseguren, dies. Mentrestant, però, els municipis afectats intenten i segueixen treballant per tornar a la normalitat. La Generalitat ha anunciat que invertirà d'urgència prop de 6 milions d'euros en les conques que gestiona l'Agència Catalana de l'Aigua, és a dir, municipis de la Conca de Barberà que han estat afectats pel temporal. Paral·lelament, un grup de veïns de l'Espluga de Francolí han creat la Riuada Solidària, una plataforma per ajudar els damnificats de la població. Han obert un compte bancari i preparen activitats per recaptar fons els dies 23 i 24 de novembre.
Mentretant, Isabel González, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
La Creu Roja, que ha presentat un informe sobre pobresa intermitent i fragilitat social, que, de fet, el que fa és detallar la situació de les persones vulnerables. La mostra s'ha fet amb 877 persones que han estat, bàsicament, ateses per l'entitat.
De l'estudi se n'extreu que de cada 10 persones que l'any passat, és a dir, el 2018, van sortir de la pobresa, dues tornen a necessitar ajuda degut a la condició de fragilitat en la qual es troben al sortir d'una situació de pobresa. L'informe fa una anàlisi per franges d'edats i explica que els grups més vulnerables són les dones i persones majors de 50 anys. A partir del 60 més, la situació de pobresa tendeix a la cronificació, ja que el 62% de les persones entre 50 i 59 ha necessitat ajuda continuada durant dos o més anys, mm-hmm. i un percentatge que acaba pujant fins al 75% quan parlem de persones ja majors de 60 anys. D'aquesta situació cronificada, el 68,8% són dones i el 31,2% són homes. A l'informe s'explica que, tot i que tenir un sou és un dels factors importants per tal de sortir d'aquesta situació, no acaba sent cap garantia, ja que el 29% de les persones que disposen de fons d'ingressos, que tenen un sou, segueixen necessitant ajudes bàsiques. Així doncs, un dels factors més importants seria no pas tenir un sou, sinó la qualitat d'aquest sou. Seria un dels factors determinants que ajudarien a sortir realment d'aquesta situació. Si parlem de xifres i d'ingressos econòmics, el 36% de les famílies se situen en uns ingressos per sota dels 600 euros mensuals. I quan es parla de persones que recuperen, no pensem que els sous pugen gaire més. Estem parlant de 800 euros o poc més. Amb tot, l'informe detalla que més del 80% de les persones que reben la renda garantida de ciutadania tampoc poden cobrir les despeses bàsiques.
Vaja, que per si algú s'ha perdut, que en aquest país com que paguem uns sous de merda que ni treballant tenim per viure. El resum és aquest. Ho dic perquè el 10 de novembre hi ha unes eleccions, potser ha arribat el moment de començar a explicar les coses com són. A informar de la Creu Roja perquè algú se'ls caigui la cara de vergonya. I les entitats es preparen per les mobilitzacions de demà. Recordeu, demà hi ha mobilitzacions a Barcelona.
Més de 400 autobusos aniran fins a Barcelona demà per assistir a aquesta manifestació convocada per l'ANC i Òmnium Cultural al carrer Marina per rebutjar la sentència del procés. El dia en què també el moviment Tsunami Democràtic ha anunciat dates de noves accions sobre la taula. Doncs el 9 de novembre, l'11, 12 i 13 de novembre, també, i el 18 de desembre, coincidint amb el partit Barça-Madrid, amb el nom de Juguem a Casa.
Per tant, Barça-Madrid i eleccions, no? 10 de novembre eleccions, per tant, els vols de les eleccions i els dies posteriors, i el Barça-Madrid com a eixos de les mobilitzacions. Veurem en què es concreten. De moment ja tenim la convocatòria.
Correcte.
Molt bé, doncs gràcies, Isabel. Convocatòria feta, entrenament demà a les 10.
Molt bé.
Molt bé, doncs ara resulta que als CDR no els agrada que suprimeixin les barraques i estan protestant l'Ajuntament de Girona ocupant-lo, Cristina.
a quarts de 3 de la tarda. Concretament, una trentena de manifestants han irromput a l'Ajuntament de Girona i han ocupat la sala de la Junta de Govern local com a protesta per la decisió de l'alcaldessa Marta Madrenes de suspendre els concerts de nit i les barraques de les fires de Sant Narcís, al·legant motius de seguretat. Denuncien que s'està criminalitzant el jovent i la resta de gironins arran de les mobilitzacions de resposta a la sentència. Un missatge que han plasmat en una pancarta i que han penjat al balcó del consistori amb el lema prou criminalització al jovent i a les gironines. De moment, els CDR asseguren que no tenen intenció de marxar i passen l'estona mirant la pantalla que hi ha a la sala o jugant a cartes.
La Universitat de Girona ha aprovat un sistema alternatiu d'avaluació continuada que permetrà les manifestacions dels estudiants.
Durant el claustre universitari extraordinari celebrat aquest matí a la Facultat de Girona Centre, s'ha aprovat incorporar un sistema d'avaluació alternatiu que permet als estudiants decidir lliurement si fer l'avaluació continuada o, per contra, optar per fer un únic examen final amb possibilitat d'un segon examen de recuperació. D'aquesta manera, els estudiants podran participar a les mobilitzacions, com han anat fent aquestes últimes setmanes, sense que afecti el seu curs acadèmic. Amb aquests condicionants es garanteix també que cap persona impedirà l'accés d'estudiants i professorat a les diverses facultats. El claustre de la UDG també ha aprovat un manifest en contra de la sentència del procés i la judicialització de la política. El 84% dels claustrals presents han donat suport al manifest, amb 91 vots a favor, 8 en contra i 9 vots en blanc. El manifest declara que no hi ha marge per al silenci de la institució universitària davant la situació actual de repressió i erosió de les llibertats, els drets civils i polítics, i exigeix la immediata posada en llibertat de les persones injustament condemnades a un presó provisional. Aposta també per una llei d'amnistia i condemna qualsevol forma de violència, incloent la repressió i violència policial que ja ha ocasionat greus lesions a manifestants i estudiants.
I mentre la Unió de Pagesos explica que els efectes dels aiguats seran milionaris i que trigaran mesos en ser capaços d'avaluar del tot tot el dany que ha provocat, a les Terres de l'Ebre, el sector agrícola d'aquesta regió del país, doncs sembla que li ha anat bé, que ha estat positiu. Lluïsa.
Així és, els 100 litres per metre quadrat que han caigut en moltes zones de les Terres de l'Ebre han beneficiat molt al sector agrícola, especialment dels cítrics i de l'oliva, que enguany ha estat patint una llarga sequera. Des del sector de l'olivera diuen que, tot i que no tindrà un efecte immediat de cara a la producció d'enguany, l'aigua ha fet saó que ara no n'hi havia i serà una reserva perquè l'arbre pugui fer brot nou. Carlos Sanz, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos del Baix Ebre, però assegura que no vol mostrar-se optimista tan aviat.
Jo ja començo a ser prudent. Els últims 5 anys són 5 anys que portem d'estrès hídric. De pensar que l'any passat, en este temps, el 10 de novembre, van caure, entre Baix Ebre i Montsià, van hi haure zones que van caure entre 200 i 500 litres per metre quadrat. Enguany esperàvem la collita de l'any. I des de novembre fins a juny van caure 150 litres, o sigui que no va poder ni florir la mostra. Per això hem de ser molt prudents. Claro que és una aigua molt ben caiguda en aquest temps, però si mos passa com l'any passat, que des d'octubre, novembre, no mos cau una gota, hasta finals de maig una tronada, pues aquí en lo tipo de sol que tenim, que ja mos puestos un metro de terra o 50 centímetros, en quan fa 3 mesos que no cau una gota, els arbres tornen a tindre estrès hídric.
Varietats com l'oliva morruda sí que es podran beneficiar en aquesta campanya i guanyar calibre, ja que maduren més tard que altres com la sevillenca o la farga. Unes pluges que, a diferència dels aiguats de l'any passat, que van afectar greument les Terres de l'Ebre i van malmetre la campanya de cítrics i de l'oliva, ara han afavorit el sector.
I Cunit, igual que va fer el Vendrell, també pujarà l'IBI als propietaris que tinguin pisos permanentment desocupats, Ivan.
El consistori ha aprovat les ordenances fiscals de l'any 2020, on s'hi recull aquest increment de l'IBI pels habitatges que es trobin desocupats permanentment, sempre i quan el titular tingui dues o més propietats en aquesta situació. Es tracta d'una mesura que ja han adoptat diversos ajuntaments catalans després que l'Estat introduís una modificació legal perquè els mateixos consistoris establissin què es considera un habitatge desocupat. En el cas de Cunit, es considera que un immoble es troba desocupat quan està inhabitat sense causa justificada per un període de més de 2 anys. Per l'Ajuntament cunitenc, aquesta desocupació permanent suposa un incompliment, diuen, de la funció social de l'habitatge. Xavier Lorenzo, regidor d'Hisenda, ha explicat que aquest recàrrec està pensat pels grans tenidors de propietats com entitats bancàries i que l'objectiu, ha dit, és pressionar-los perquè posin aquests pisos al mercat de lloguer o els cedeixin a l'Ajuntament per fer lloguer social.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Varador 2000 us ofereix el destacat de la jornada.
Y el destacado de hoy nos lleva hasta Torremolinos, donde durante esta semana, en Málaga, se ha llevado a cabo la reunión de la Organización Marítima Internacional, en la conferencia ministerial que se ha celebrado los días 23 y 24 en esta población malagueña. Aquí se ha hablado sobre todo de seguridad en los barcos, en la flota, en los profesionales del mar, y que esta seguridad forme parte también del APR, del Certificado de Atún de Pesca Responsable. Lo explicamos más detenidamente en conversación con Julio Morón, que es director gerente de OCAPAC, de la Organización de Productores Asociados Grandes Atuneros Congeladores. Señor Morón, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Todavía no hemos llegado a los 22 países que firman el acuerdo de Ciudad del Cabo. Vamos sumando poco a poco. España es uno de los países firmantes y parece que la seguridad a bordo, la seguridad en el trabajo, es una de las piezas fundamentales para seguir desarrollando políticas que luchen contra la piratería, ¿no?
Pues sí, es algo fundamental, porque este acuerdo de Ciudad del Cabo que está ratificándose en estos momentos viene a fortalecer el convenio de Torremolinos, que por eso se ha celebrado en Torremolinos esta conferencia, que ya se firmó en 1977 y que algunos países, principalmente europeos, han adoptado desde el principio, pero que en otros sitios del mundo pues no ha sido tan seguido, y por eso este acuerdo de Ciudad del Cabo viene a intentar por lo menos plantear los mínimos necesarios para que las embarcaciones de pesca se construyan con la seguridad básica fundamental para que garantizar la seguridad en el trabajo de los pescadores, que por desgracia pues es un sector con mucha siniestralidad.
¿Cómo unimos esta fabricación de embarcaciones y sobre todo el equipamiento y la información que se le da al trabajador con la lucha contra la piratería? ¿Dónde está el punto de encuentro?
Pues normalmente la gente, los armadores, vamos a decir, o las industrias que pescamos en la mayoría del mundo, tenemos una regulación que en el caso de Europa es extremadamente compleja y continua, que es aplicada y los Estados miembros de la Unión Europea velan por la aplicación de esa legislación, y eso lógicamente conlleva unos gastos, ¿no? ¿Qué sucede? Que los que andan por fuera de ese marco legal internacional para evitar esos gastos o para trabajar de una manera que no se acorde con la ley, pues al mismo que intentan evadir los controles de pesca, pues también se evitan los controles de básicos fundamentales de seguridad marítima y de control laboral. Entonces ahí es donde está la conexión. La gente que está por fuera de esos marcos pues hacen una pesca que está muy poco controlada y que deriva en prácticas de pesca ilegal.
Además, leyendo un poco estas condiciones de seguridad en el trabajo, que nadie piense que estamos imponiendo nada del otro mundo. Cualquier persona que trabaje en una empresa seguramente habrá recibido formación en riesgos laborales, o cualquier persona que navegue pues sabrá que necesita pues un chaleco salvavidas, unos extintores. Es decir, estamos hablando de unas condiciones de trabajo y de unas medidas de seguridad muy básicas y muy extendidas en el mundo laboral de este país.
Lógico, lógico. Nosotros lo que, por eso desde la industria, que la mayoría de la industria de países desarrollados estamos intentando empujar, es que estos convenios se extiendan y lo apliquen la mayoría de los países posible, porque a fin de cuentas eso es primero garantizar el mayor valor que tiene nuestra industria, que son nuestros pescadores, la protección de su trabajo y de su ya de por sí difícil profesión, porque la pesca por desgracia pues es una profesión bastante compleja, que se pasa mucho tiempo fuera de casa y que tiene una característica muy particular. y además solamente por el hecho de que hay algunos que lo apliquen y otros que no, como bien dice, una cuestión muy básica, muy fundamental, como es el uso de chalecos, como es el uso de radios, de que estén una buena instalación de radio para que se pueda comunicar en casos de emergencia, etcétera. Todo este tipo de cosas que son muy básicas, pues hay mucha gente que no lo hace. ¿Y qué pasa? Que genera una competencia desleal con los que lo hacemos. Ahí es donde surge este campo de juego, porque luego el mercado es internacional, el mercado de los productos de la pesca es internacional, y la gente al final va buscando el pescado más barato, ¿no? Y sinceramente cuando hay gente que no cumple ni lo más mínimo, pues se generan estas desigualdades.
De momento 13 de 22, si no se llega a los 22, ¿qué pasa?
Pues esperemos que no llegue ese caso, ¿no? Porque se ha firmado precisamente en Torremolinos una declaración de 40 y me parece que han sido 43 o 44 países que antes de 2022 lo están ratificando, ¿no? Los convenios internacionales que no se ratifican, pues por desgracia quedan un poco desnaturalizados o sin fuerza, porque la necesidad de que se ratifique hace que los países que lo han ratificado, por ejemplo, en el caso de España, si entra en vigor, tendríamos la posibilidad de que cualquier barco que pisara puerto español tuviera que cumplir esos mínimos del convenio, claro. Y en caso de que no, poder actuar contra él. Pues eso es lo que da un poco la. Y cuando no se ratifica, pues evidentemente esa posibilidad de aplicación se pierde.
Julio Morón, agradecido por habernos contado todo esto y atentos a los países que vayan firmando. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Gracias, buenas tardes.
A los meses.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Pensando que te haría feliz. Dinero por dinero, dinero va a morir. Dinero por dinero, y esto se acaba aquí. De papel sin ningún valor, números en una cuenta, solo una ilusión. Dinero por dinero, dinero va a morir. Dinero por dinero, y se acabó por fin.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
4:45. I avui l'apartat d'esports del Far el comencem parlant d'una proesa, d'un jove, un regatista del Club Nàutic Garraf, que ha estat el regatista més jove en creuar l'Atlàntic. Ho ha fet amb quina categoria, Ivan?
Doncs ho ha fet en la categoria de prototip, en la regata Mini Transat. I després de navegar 10 dies en solitari, el regatista del Club Nàutic Garraf, en Pep Costa, ha finalitzat en 13a posició aquesta primera etapa de la regata. Ara mateix en Pep es troba a les Palmes de Gran Canària a pocs dies perquè comenci la segona etapa. El saludem.
Doncs saludem-lo, Pep Costa. Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Moltes gràcies per la invitació.
No, i a tu per atendre'ns. Felicitats, primer de tot.
Gràcies.
Escolta'm, això de ser el més jove és quelcom més que una bona notícia. Significa que, bueno, bon camí dins del món de la competició i de les regates, no?
Sí, bueno, la veritat és que sí. Sempre, bueno, sí, té una mica d'impressió ser el més jove, però bueno, molt content del que he fet. I fer això, tinguis l'edat que tinguis, sempre és un gran repte.
Per cert, quants anys tens?
20 anys.
O sigui, amb menys de 20 anys ningú ho havia fet fins ara?
En categoria prototip no. I bueno, sempre hi ha una primera vegada.
De fet, em sorprèn, Pep, perquè tu deies en alguna ocasió abans de la sortida que aquesta regata et permetria a tu, et serviria d'entrenament també per millorar com a patró, perquè en un futur tens el cap ficat en què vols fer la volta al món. No sé si després d'aquesta regata creus que t'ha servit, si sents que has millorat després d'aquesta primera màniga.
Sí, doncs, bueno, el meu objectiu i somni de la meva vida és participar i bueno, ser regatista professional i fer la Vendée Globe, que és la regata que fa la volta molt en solitari, que escala des de 600. Diguem-ne, estàs en la preparació per això i per arribar a aquest objectiu. I fer la Mini Transat, doncs és, poder estar aquí ja és un privilegi increïble i una formació i una experiència inigualable. Aleshores, per mi és, bueno, és perfecte poder estar aquí i poder estar aconseguint aquests grans objectius. Em foda moltíssim com a regatista i és on aprenc molt i agafo la màxima experiència possible pel futur.
És la primera vegada, Pep, que participes en una regata d'aquestes característiques?
Sí, doncs aquesta primera que va a l'Atlàntic. I bé, sempre hi ha una primera vegada, llavors és una vegada molt, molt important, no? Aleshores, sí, és el primer cop, bàsicament, i bueno, ja, a partir d'aquí penso continuar i anar fent i aprendre al màxim.
És la primera vegada que creues l'Atlàntic, però estem parlant de moltes coses més, eh? Estem parlant de 10 dies navegant en solitari, de 10 dies sense parar, sense assistència, sense cap tipus de comunicació a bord. No sé com ho has viscut, tot això.
Oh, doncs ha sigut molt intens. La veritat és que això era una gran primera vegada estar en comunicació, navegant per l'oceà i bé, és que m'he sentit molt bé. La veritat ha sigut dur a moments, però també molt, molt satisfactori. I veure com a poc a poc el treball dona realment es veu que la feina que hem fet i que hem treballat molt dur durant tot aquest temps està pagant bé. Llavors és super satisfactori poder fer tot això i a més arribar aquí a l'any d'arribada a les Canàries i poder tenir totes les esperances per fer el millor possible a la segona etapa fins a Martinica.
Escolta'm, de fet la Mini Transat és una categoria d'embarcacions bueno, que està molt arrelada també aquí a Catalunya i que des de la FANOP, des de la Fundació de Vela Oceànica, no només s'impulsa, sinó que es forma a regatistes. No sé si has tingut l'oportunitat de passar-hi per allà.
Sí, doncs, és que amb la FANOP, amb la Fundació de Navegació Oceànica de Barcelona, hem treballat bastant, m'han ajudat moltíssim, han sigut una peça molt important de la meva preparació, hem fet allà sobretot la posada a punt de Nadal contra l'hivern, amb ells i els alumnes de l'Institut Nàutic de Barcelona. I bé, doncs, ells ens han proporcionat els espais i les ajudes necessàries. Llavors, estic extremament... bueno, doncs, també és superimportant, no? Tota la feina que han fet ells. Estic molt content i la veritat és que no tinc moltes ganes de seguir treballant amb ells. Són un gran equip.
Ara que...
Endavant, endavant.
Digues,
Ivan.
Anava a dir que ara que parlava en Pep del seu vaixell, tu mateix, Pep, abans de la regata, eres conscient que el teu vaixell no estava preparat per guanyar. El teu vaixell és de l'any 2003. No sé com afrontes ara aquesta segona etapa tenint en compte això.
Doncs jo soc molt conscient que el meu vaixell és del 2003 i de que no puc competir, diguem-ne, no puc competir contra vaixells nous, però sobretot el que sí que soc conscient és que, i el que sé que depèn de mi és donar el millor de mi mateix i de saber l'esforç que tinc d'estar fent això. I la veritat és que no... Jo sabia perfectament al principi que portava un balcó el 2003, però el que sí que hem fet és que parlo el millor possible perquè sigui el màxim fiable, perquè per fer-ho bé primer ja que arriba a la línia d'arribada, i això és on ens hem centrat. El meu objectiu ara mateix no és guanyar la militància per dos motius. Un, perquè no tinc experiència suficient per poder-ho fer, i dos, perquè tampoc tinc el vaixell, però això ho sabia abans d'arribar, i el repte i l'essència d'aquest projecte ha sigut arribar fins aquí amb la manera en què m'ha arribat fins aquí, i ara el que falta ja és acabar tota la feina i arribar fins a Martinica. O sigui, això és realment el que volem. No, en ningú moment ens hem plantejat guanyar la militància amb aquest palco perquè no ni podem ni o sigui, no, i ha sigut difícil ja arribar fins aquí, combinar amb els estudis, des d'això, aleshores ja per nosaltres és un gran premi i privilegi poder estar aquí.
De fet, corregeix-me si m'equivoco, Pep, però en tot cas, durant aquesta primera etapa t'hem vist apostant, no?, per una estratègia més conservadora, sobretot tenint en compte, no?, que mai havies creuat l'Atlàntic, que mai havies vist un front fred. Tot i això, hem vist que tiraves més cap a una estratègia conservadora.
Sí, doncs el meu objectiu era intentar ser conservador quan havia de ser conservador, per després poder lluitar i anar a tot, diguem-ne, quan havia que anar. Aleshores, jo quan sabia que la situació era molt, molt complicada i que estava en aquest aparellós pel barco, pel material, vaig ser conservador i vaig intentar descansar i prendre-m'ho el millor que vaig poder i anar tirant cap endavant per quan les condicions eren més bones i més variables i on hi havia que estar més atent, jo estigui al 100% i el barco també. I aquí és on al final es veu, doncs, que vaig poder fer un molt bon final d'etapa. I va ser des d'això, intentar sempre pensar el millor possible, tenir les idees clars en el cap i fer un plan.
Has tingut que fer, o has hagut de fer investigació científica, és a dir, prendre mostres i coses d'aquestes que sovint us fan fer quan feu aquest tipus de proves? O...
Bé, doncs hem estudiat moltíssim tot el que ens podem trobar, sobretot els meteorològics, amb el meteoròleg que estem treballant, i la veritat és que ja portem temps treballant en això i en el que... a les possibilitats que teníem de trobar-nos cada cosa i res, com actuar a cada situació, la força que pot tenir un vent i un mar de tal direcció de l'un a l'altre, i a partir d'allà, quan ja vam saber que la meta seria d'aquesta manera, ja jo tenia claríssim on havia de ser conservador i on podia petar més, i em vaig realment seguir aquest plan perquè no volia trencar res del barco i volia fer la regata la millor regata possible. I llavors estic molt, molt orgullós de poder haver fet aquestes decisions i d'estar aquí en aquesta forma.
Escolta'm, el tema son, com ho has gestionat tu? Perquè sé que amb això cada regatista té la seva manera, les seves dèries, allò que li va millor, allò que li va pitjor. Primer, has rebut els consells de la unitat del son i després, com ho has gestionat tu, això del son?
Bé, doncs, jo no hi ha ninguna... Jo crec que no hi ha ninguna fórmula màgica d'entrenar el son a terra. No... Jo crec que el son s'entrena navegant sol i coneixent de tu mateix, i jo em coneixo on és el tros de dia en el que puc ser... doncs és més difícil per mi aguantar el son i com fer que en aquelles franges d'hores estigui al màxim a temps possible i descansat. I res, llavors jo durant el dia em coordinava el millor possible, descansant quan podia, i per ser conscient de... Bueno, ser conscient de que si havia d'estar expert o molt atent durant unes hores, arribar descansat i no arribar, diguem-ne, fets pols, no? I res, a mi, per exemple, el que més em costa normalment és les hores de nit a final de nit, quan ja quasi, bueno, per la matinada ja...
Ja, quan trenca el dia.
Entre les 4 i les 6 del matí és unes hores difícils, i llavors el que intento és tenir un període més o menys regular del dia, de petites siestes de 20 minutets, anar fent i arribar millor possible en aquelles hores. I és que m'ha funcionat molt bé, no he tingut ningú problema i tampoc he notat que estigués destrossat durant els dies. Llavors estic content, perquè això, si estàs ben descansat, diguem-ne, dintre el que cap, el teu cap funciona molt millor. Aleshores, és que estic prou orgullós amb això, sí. Però també heu de saber que dormim molt poc, més o menys dormim entre franges de 20-30 minuts màxim. I llavors durant la nit potser no dorms més de 2 hores acumulades, i clar, això és una miqueta dur, però bueno, entres en una situació en què ja saps que passes així i que intentes fer el millor possible, i és el que té a l'avanç solitari. Llavors ja ho tenim tots molt après, això.
Doncs, Pep, ha estat un plaer parlar amb tu. Molta sort en aquest viatge o en aquest retorn cap a Martinica, i, escolta'm, estem en contacte. Quan retornis i estiguis un temps per aquí, en parlem amb tranquil·litat un dia des d'estudis. Et sembla?
Sí, home, i tant. Per mi, perfecte. I tant, ja aniré cap allà i us explico l'experiència de l'última etapa de l'aventura, i bueno, un plaer. Moltíssimes gràcies per pensar en mi en aquesta entrevista, i
no.
Ja, quan vulgueu.
Vinga, doncs, bona regata. Fins després, a reveure.
Moltíssimes gràcies, a reveure.
Mentretant, el Reial Club Nàutic de Tarragona demana ajuda a les administracions amb l'objectiu de mantenir viva la secció de rem. Daniel.
Sí, tot arran de l'arribada del Francolí, que els va deixar dimarts amb l'embarcador fluvial destrossat. L'aigua el va arrencar i el va arrossegar fins a dins del port de la ciutat. El club està estudiant si serà possible reparar-lo o caldrà assumir el cost d'un de nou. Una problemàtica que s'agreuja si tenim en compte que també 3 de les embarcacions que té el club de rem s'han malmès. Per això demanen a l'Ajuntament, a la Diputació i a l'autoritat portuària que els donin suport econòmic per tal de recuperar-se el més aviat possible. I és que el rem del Reial Club Nàutic és l'únic que competeix en modalitat olímpica al Camp de Tarragona. De moment, diversos clubs del territori s'han ofert per cedir les seues instal·lacions perquè els regatistes puguin entrenar.
Doncs esperem que, bueno, que rebin aquests diners, que puguin normalitzar la seva situació. Per cert, un Reial Club Nàutic de Tarragona que havia de competir en el descens de l'Ebre, del qual en parlem tot seguit. I és el cap de setmana del 2 i el 3 de novembre, és a dir, el de la setmana vinent, que se celebrarà entre Tortosa i Amposta aquest descens. Lluïsa.
Sí, efectivament, s'ha aplaçat, havia de ser aquest cap de setmana, però una mica en tot aquest tsunami democràtic el que han fet és traslladar-lo al cap de setmana vinent. Si em sembla, ne parlarem tot seguit, perquè tenim a l'altra banda del fil telefònic el director tècnic del Club de Natació Amposta, David Morales.
David Morales, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Què us ha fet decidir a moure'l un cap de setmana més enllà?
Pues bueno, bàsicament en tota la previsió de temporal que estava previst i tot això, no podíem garantir la seguretat per les riuades i això, i és cert que no ha afectat tant com el Francolí, però déu-n'hi-do també la quantitat de brossa que està baixant per l'Ebre.
David, fem una mica d'història, repassem este descens de l'Ebre entre Tortosa i Amposta, perquè la primera edició va ser el 1982.
Sí, enguany seria la 34a edició. L'any passat, bueno, l'any passat havia ser la 34a, degut a les per circumstàncies meteorològiques, va fer molt de vent, el vam tindre que suspendre, i la veritat que, bueno, que el descens és una regata ja històrica, és la regata més llarga de tot l'estat, són 15 quilòmetres i mig, i algun any l'han tingut que suspendre per la climatologia. Esperem que el pròxim 2 i 3 de novembre no s'hagi de suspendre.
Expliquem una mica l'organització, com ho teniu preparat, quants clubs vindran, podem dir que enguany és nacional o fins i tot arriba a ser internacional?
Bueno, internacional tenim confirmat la presència d'algun remer italià del club de Florència. Llavors, pràcticament tenim assegurada tota la participació dels clubs catalans, també de clubs d'Aragó i de la Comunitat Valenciana. Esperem uns 300 remers, des de la categoria cadet fins a la categoria veterà. Els últims 3 anys li han volgut donar una miqueta més d'èmfasi en l'organització. Els dos clubs ens han unit més, tant el Club Rem Tortosa com Amposta, per treballar, per donar una mica a conèixer aquesta joia que és del riu Ebre.
Clar, perquè el recorregut és idíl·lic, no? I el tram de riu Estemtre, Tortosa i Amposta també és ideal per a la pràctica del rem.
Sí, 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 sí. Són 15 quilòmetres i mig que uneix les dues ciutats. Aquí a les Terres de l'Ebre el rem és un dels esports més importants, és un dels esports que més internacionalització ens dona, no? Perquè també aquí al riu Ebre ens venen tots els anys equips estrangers per a practicar els seus entrenaments.
De fet, deu ser, com deies, 15 quilòmetres de descens, extraordinàriament dura la regata en si mateixa, és a dir, deuen arribar exhausts, no?
Sí, és una regata, ja el rem de per si és dur, la regata és una regata que depèn la modalitat, estem parlant entre 55-56 minuts, fins una hora, hora i deu. També depèn moltes vegades de la condició del riu, possiblement la primera part de la prova, el primer tram a Tortosa hi ha sempre una mica més de corrent, això ajuda també a baixar una mica més ràpid, i el tram d'Ampostes possiblement és una mica el més lent.
La prova es lo dividiu en dos dies, el cap de setmana, suposo que una, no sé si és per posicions, com va això, el dissabte?
Sí, el primer dia... La prova consta de dos proves. La primera és una regata sprint que es fa a Tortosa, que és una regata de 350 metres que es fa entre els dos ponts de Tortosa, entre el pont de la Via i el pont de l'Estat, i després el diumenge, a partir de les 9 del matí, comencen a fer el descens. ¿Vale? El campió del descens és el sumatori dels dos temps, tant la regata sprint com la regata resistència. És un cap de setmana on unim les dues modalitats, la de més pura sprint, que és la més curta, a la més llarga, que és resistència.
Déu-n'hi-do. És una d'aquestes regates, ja podríem dir, que tenen el seu lloc en aquest calendari d'esdeveniments vinculats en el rem?
Sí, 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 sí. Ja fa molts anys que aquesta regata es fa i, bueno, ja la gent ja ens coneix i és també... dins de la preparació que tot just fa dos mesos i mig, tres, que els clubs han començat a preparar, podríem dir que estem encara en la fase quasi de pretemporada, pues aquestes distàncies s'adapten molt bé als entrenaments que estem fent.
Escolta'm, i organitzeu activitats al voltant, o què? Ho dic per la gent que vulgui baixar, gaudir de la prova, gaudir de l'espectacle, què s'hi trobarà?
Bueno, la gent pot... hi ha una embarcació turística, que és el Circador, que està a Tortosa, que la gent, els aficionats o no aficionats, pues poden aprofitar i contactar i baixar amb l'estat. Durant tot el tram de Tortosa Amposta, poden veure pues el remés, com van fent, no?
Clar.
I després, bueno, a l'arribada, pues és on se dona l'entrega de trofeus, al club guanyador. El club guanyador s'emporta un parell de rems que està patrocinat per la Càmera de Comerç de Tortosa i, bueno, la veritat és que sempre és on està l'ambient.
Per tant, qui vulgui que vagi, és evident, sempre passa, el punt d'arribada és on hi ha més festa, més celebració, més algarabia, que vagi cap al punt d'arribada, que ja segur trobarà doncs els familiars, els regatistes, els participants, tota la gent satisfeta per haver acabat i tota la gent contenta per haver, a més d'haver acabat, haver guanyat. Digue'm, David.
El dissabte a la tarda la prova es centraria més a Tortosa, al centre de Tortosa, a l'alçada del mercat, allí és on estaria l'ambient, la festa, on se farien les regates, i el diumenge seria més a l'arribada, a les instal·lacions del Club Nàutic Amposta, que es calculem que arribaran sobre a partir de les 10 del matí, els primers remers.
I on els allotgeu, ja que són posats? Que dormen en el càmping?
Bueno,
en hotels,
no, es reparteixen una mica pels diferents hotels i alberts d'aquí les Terres de l'Ebre.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, doncs haurem de baixar, no?, a gaudir-lo, a veure-ho.
Pues sí, esteu invitats. Esperem que faci bon temps i esteu invitats.
Home, diuen que sí, que farà bon temps. La setmana vinent es lia una mica el tema de la previsió del temps, eh? Tornen alguns ruixats, res del que hem tingut aquesta setmana. Vull dir que no ens arronsem, eh? I el fet que estigui també per la Castanyada, per Tots Sants, igual també fa que la gent s'animi més, no? Tres dies de festa, bueno, són bons d'aprofitar.
Sí, esperem que sí.
Doncs, David Morales, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i que vagi molt bé.
Vale, gràcies a vosaltres.
Fins després, a reveure. Aquest cap de setmana se celebra la 28a Regata Solidària Vila de Palamós. Cristina.
El Club Nàutic Costa Brava Vela Palamós organitza per delegació de la Federació Catalana de Vela el 28è Trofeu Vila de Palamós per les classes Europa, Làser Estàndard, Làser Radial i Làser 4.7 aquest cap de setmana 26 i 27 d'octubre. Fins al moment hi ha 43 embarcacions inscrites, majoritàriament catalanes, però també amb alguns participants d'Espanya i França. El dissabte a les 11 del matí es farà el registre de participants i a les 12 del migdia engegarà la primera prova d'aquesta regata solidària. Hi ha programades un total de 6 proves que es duran a terme al llarg del cap de setmana, ja que el diumenge també es competirà a partir de les 11 del matí. En aquest cas, es clourà el trofeu Vila Palamós el 27 d'octubre a les 5 de la tarda amb l'entrega de premis. Tots els beneficis es destinaran un any més al Centre d'Aliments de Sant Joan de Palamós.
Per tant, si voleu ser solidaris, aquest cap de setmana cap a l'Empordà hi falta gent, cap a Palamós en concret, per participar en aquesta regata. Per cert, a Palamós fan la Christmas Race també, vull dir, aquests, quan arriba el fred, no?, quan arriba l'hivern, s'animen a organitzar competicions.
Els agrada, aquí dalt a la Costa Brava. T'haig de dir que part hi ha un piló de gent, que cada dia es lleva al matí i es va a banyar. Vull dir que hi ha molts valents, però sí. Realment arriben també competicions després de l'estiu, que ja està bé, Així desestacionalitzem. I també la platja s'utilitza al llarg de l'any, que també és important.
Què dic jo? Que deuen ser... Són ganes, llevar-te pel matí a banyar-te així. T'ha d'agradar,
Molt, i per la circulació diuen que és molt bo. No sé jo si per altres coses, la veritat, no, però bé, suposo que si ho fan i ho segueixen fent, alguns beneficis els hi deu aportar.
A la platja hi ha molta activitat al matí amb la gent que es va banyar i a les nits, les nits hi ha amb els cotxes.
Bé, Diferent, sí.
Sí, és un altre tipus d'esport, També té a veure amb l'aigua.
Es cansen igual.
Sí, es belluguen. I avui al Mar de Nens els hi hem preguntat als nens de l'escola Charlie Ribel de Cubelles què els agradaria més de ser de gran, si pescadors o pescadores.
Un mar de nens.
Els alumnes de l'escola Charlie Ribel de Cubelles coneixen molt bé l'ofici de pescador, però els agradaria ser pescador o pescadora? Això és el que ens han dit.
Que sí que me gustaría porque es muy chulo, porque si estás en la playa o en una barca te puedes tirar en la bar o de la playa y mojarte si tienes calor.
Yo sí, porque es un treball que el trobo bastant chulo i perquè pots participar, pots fer qui vulgui i que veure peixos que mai has vist, pues és molt chulo. I veure diferents, jo que sé, i anar a font del mar que es veu l'aigua turquesa i tot.
A mi me gustaría ir a pescar porque es muy emocionante y poner trampas y de todo.
A mí me haría ilusión porque nunca he ido y me gustaría ir con mis padres.
Yo sí que me gustaría ir a pescar porque creo que es una actividad que se disfruta mucho.
Es un amigo mío que su padre siempre pesca. Y como se va al fondo del mar, hace vídeos en Instagram de delfines y todo, y de cómo pesca. Y después tira la caña y enseña el pez que ha pescado siempre.
Que a mí me agrada pescar porque es muy divertido y las vistas son muy bonitas.
A mí me gustaría pescar
con mi padre y porque, no sé, pero me da ilusión.
Pescar es como un oficio porque cuesta mucho pescar peces y te tienes que levantar muy pronto para cazar a los peces.
Que pescar es bastante maduro porque tienes que levantarte muy pronto y porque tienes que ser lo que dice él, que tienes que ser valiente, porque imagínate que estás atrapando un pez enorme, más grande que tú, entonces te tienes que poner de todo. Y sí, es para los dos, para mujer y hombre.
Doncs ja ho tenim clar, si els agradaria ser pescadors o pescadores quan siguin grans, conforme vagin sumant anys. Esperem que vulguin ser pescadors i pescadores i que es formin. De fet, parlarem de pescadores, parlarem de dones i pesca. I és que s'ha dut a terme durant el dia d'avui, al llarg del dia d'avui, la presentació, l'inici d'una jornada que té el seu gruix el dia de demà, i en la qual es parlarà i dialogaran dones relacionades amb la pesca de l'estat espanyol i europees amb dones relacionades amb la pesca del continent africà. Això és el que us explicarem tot just després de les 5 de la tarda, en aquesta segona hora de programa. I com sempre, acabarem fent un repàs de les activitats que cal destacar i cal tenir presents per gaudir del temps d'oci aquest cap de setmana. Per tant, molta atenció, perquè la darrera hora del far, com sempre, és una hora que arriba plena de bona i molta informació. Si voleu seguir el que fem, podeu fer a través de la plana web alfarfm.cat. alfarfm.cat. Seguiu-nos aquí.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Els camins són plens de passes sense nom. Ningú sap d'on venen ni allà on van. El mar arrossega un nou vaixell a port. L'horitzó s'acosta, el pot salvar. Pots passar pel món plorant. Pots fer un pas cap endavant. No és mai per sempre, es pot canviar. Dins del cercle constant, les vides que vindran seran el fruit dels dies que se'n van. Gira el cercle constant, el cicle que l'amor va renovar. Són plens d'estels que escapen. Sovint l'amor i l'odi són germans. Com un crit recorre el vent les places. Les paraules volen al seu pas. Pots quedar-te aquí esperant, pots seguir també lluitant. Sempre els fills dels homes van canviant. Dins del cercle constant, les vides que vindran seran el fruit dels dies que
Ràdio L'Escala.
La xarxa.